Infomigdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 4 de juny, que arrenquem Info Migdia amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. Per començar, la crisi de la Bruna enquista les relacions entre el govern i els partits de la taula de confiança.
El pas enrere de Ciutadans a l'últim minut impedeix que s'aprovi la moció de reprovació del tinent d'alcaldia de política social que signava tota l'oposició. Govern i partits de la taula de confiança es van creuar retrets per la gestió social feta davant l'ocupació de l'antic hostal La Gaviota. L'executiu de Candini defensa que les decisions anteriors i posteriors al desallotjament es van prendre estrictament sota criteris tècnics, mentre que Esquerra, Calella en Comú i la CUP l'acusen de falta de sensibilitat social i d'haver-los mantingut al marge i negar-los informació.
El ple que va declarar ahir també per unanimitat el jaciment del Roser com a bé cultural d'interès local.
Tots els partits de l'art plenari van estar a favor de la mesura, malgrat mostrar algunes reticències amb el projecte de construcció del supermercat. Una construcció que ara queda supeditada a la declaració de Becil i que s'haurà de fer seguint criteris tècnics i sota la tutela del Departament de Cultura de la Generalitat.
Es manté el nombre d'ingressats per Covid a l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Actualment hi ha 5 persones ingressades per positiu per coronavirus al centre hospitalari calellenc, on des de dilluns s'han registrat 3 nous ingressos i 4 altes. Les dades epidemiològiques locals mostren un cert repunt. El risc de rebrot creix fins als 174,18 punts i la taxa de reproducció se situa en el 2,21, deixant l'epidèmia en fase expansiva.
I Polsera Escandela, que celebra la 8a edició de la seva marxa solidària.
Se celebrarà aquest diumenge 6 de juny de manera telemàtica. Per participar només cal fer una donació voluntària i inscriure's al web marxapolseraescandela.org. El preu de la inscripció és a partir dels 5 euros i tots els beneficis aniran destinats a programes de recerca i investigació pel càncer infantil.
Avui també farem repàs als actes d'agenda cultural que tenim per aquest cap de setmana, amb dues cites destacades: d'una banda la Fira Renaixentista i de l'altra l'Aplec de la Sardana. I acabarem amb la previsió del temps. D'entrada, es preveu un cap de setmana amb cel variable, amb presència d'alguns núvols, però també moltes estones de sol i, atenció, també de calor moderada. Comencem, doncs. Intent fallit de reprovar el tinent d'alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares, per la gestió de l'ocupació i desallotjament de la Bruna i les seves declaracions posteriors a aquesta casa contra els partits de l'oposició. Esquerra, Calella en Comú, CUP i Ciutadans van acordar una moció d'urgència que finalment no va prosperar per la retirada a última hora i per sorpresa del regidor Guillermo Gomis, qui va rebre les disculpes directes, només ell, del regidor Llamazares per haver-lo posat al mateix sac que la resta de partits. Aquest punt inesperat va desencadenar el debat sobre l'estratègia social de l'executiu, si la decisió sobre reallotjar persones desocupades va ser tècnica o política, com defensa l'oposició, i, en definitiva, si realment... hi ha possibilitats de recosir la confiança entre uns i altres.
El tinent d'alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares, va reafirmar-se en les seves declaracions posteriors al desallotjament de la Bruna amb un matís: haver posat a Ciutadans al mateix sac que l'oposició en el posicionament que ha tingut en relació a la crisi. Llamazares va demanar disculpes al líder del partit taronja, Guillermo Gomis, qui li va acceptar i va acabar desentenent-se de la moció que ell mateix havia promogut, al·legant que el debat plenari havia degenerat en una esmena a la gestió social feta i amb la qual, segons va recordar, hi ha estat d'acord.
No és que ara em tregui aquesta carta de la màniga, es poden revisar les declaracions que sempre ha fet el regidor Gomis públicament i a favor d'aquest cas de la Bruna i a favor del govern, i és veritat que en aquell moment, fruit del meu malestar, de la indignació i de que estava enfadat, doncs no ho vaig tenir en compte. Per tant, senyor Gomis, disculpes.
Nosotros creíamos que era una reprobación al señor Llamazares, pero después hemos empezado a mezclar las políticas sociales, hemos empezado a mezclar las mesas de trabajo, hemos empezado, pues yo creo que a en vez de ser la reprobación al señor Llamazares, era el equipo de gobierno. Y yo creo que en este caso, pues no caldría. Y por este motivo, pues nosotros pues nos salimos de la reprobación esta.
Reprovació que finalment no va prosperar. El tinent d'alcaldia de Política Social, de qui es demanava doncs, aquesta reprovació pública, va aprofitar per donar la cronologia de l'atenció als ocupants de la Bruna des de l'inici de la pandèmia, quan el projecte de la Bruna es va convertir, va dir, en una patata calenta que el govern ha hagut de resoldre.
En la seva defensa, Llamazares va assegurar que mai ha intervingut en l'atenció que es presta des de serveis socials, que sempre s'ha fet sota criteris tècnics i que la seva feina s'ha centrat en garantir els recursos per atendre les necessitats de la ciutadania.
Pregunti, dels dos anys que jo he estat en aquest càrrec, quan he decidit o quan he coaccionat en el meu equip a fer A o B o a determinar amb criteris tècnics i amb les bases reguladores, pregunti quan jo he donat indicacions al meu equip perquè facin A o perquè facin B. Per això li deia, senyor Ponsdomena, que això és fruit del desconeixement. Fruit del desconeixement total. Política social no funciona així.
La CUP va insistir en que caldria que haver previst una resposta social d'emergència pel desallotjament i van subratllar que s'havien ofert a ser part de la solució. La regidora Núria Freixas va mostrar la seva perplexitat perquè el màxim responsable polític de l'àrea de política social estigués desaparegut, diu, durant el desallotjament i més encara per les seves declaracions posteriors, per les quals van demanar-ne públicament la dimissió.
Jo pensava que ara, quan anava a dir el regidor Llamazares que hi havia una disculpa pública, pensava que anava a fer referència a això i me n'alegrava molt, perquè penso que un regidor de serveis socials que fa referència a que vagin a salvar o ajudar aquesta família amb quatre menors és més que reprobable, és de dimissió. Per què? Doncs perquè no són maneres de parlar d'una família, de que l'equip de l'oposició vagi a salvar-los, no ho entenc. O sigui, realment m'he arribat a qüestionar de si era real o no aquest desnonament. Perquè penso, com pot fer ús d'aquestes paraules dient això?
El portaveu del govern, el socialista Josep Torres, en aquest cas, va dir que l'oposició havia entrat en contradicció quan assenyalava la condició de vulnerabilitat de persones desallotjades mentre criticava alhora la suposada intervenció del tinent d'alcaldia Llamazares.
I va dir que des de l'Ajuntament de Calella s'ha gestionat l'ocupació de l'edifici també des de la perspectiva social i no només la policial i judicial. Torres va admetre que possiblement no de forma ajustada a la filosofia d'alguns partits.
I tant, que hem intervingut donant ajudes durant l'any 2020, l'any de la pandèmia, quan s'ha pogut, els productes bàsics sobretot, i a més, reubicant a 15 persones i una persona en el llançament. Si això no és una intervenció de política social, ja ho entenc. I per això quan diem ens trobem sols, heu d'entendre que si la pretensió és que tots els delinqüents tinguin un habitatge a Calella, aquí no ens entendríem. Ja sé que són tots vulnerables, no? Segons vosaltres, són tots vulnerables, perfecte. Bueno, no, nosaltres no estem això.
El portaveu del govern municipal del PDeCAT i el PSC va recordar que s'han fet més de 200 intervencions policials a la Bruna des de finals del 2020 i que els dos moments que van marcar la decisió del desallotjament són l'incendi del diumenge 17 de maig i l'intent d'agressió amb arma blanca a un agent de la policia local el dimecres següent.
Calella en Comú va reconèixer que calia posar fi a aquesta espiral de conflictivitat que s'estava registrant en les últimes setmanes, encara que va dir això no ha resolt el problema.
En aquest sentit, el regidor Sebastián Tejada va emplaçar a tots a prendre la lliçó i aplicar-ho de cara al futur. En el cas del govern, escoltant a l'oposició amb tots els suggeriments que se li puguin continuar fent per ajustar les polítiques socials de l'Ajuntament a la realitat de Calella, començant per complir amb la obligatorietat de l'empadronament, redactar un protocol d'actuació per desallotjaments fins a dotar dels recursos òptims a l'àrea de política social. En aquest punt, Tejada li va dir a Llamazares que trobarà el seu suport.
Vostè ha dit que lluita tant com cal pels seus treballadors, per aconseguir recursos, que vostè va on sigui per aconseguir recursos. Jo he de dir-li que no cal que faci tot aquest esforç. Dialogant amb l'oposició, és possible trobar aquests recursos, és possible trobar idees que potser no les comparteix o sincerament no ha caigut en implementar-les i que el diàleg és constructiu i és interessant. Jo li convino, jo no he triat la paraula correcta, li demano que ho faci cert, que sigui empàtic, que ens tracti bé.
i el cap de l'oposició i portaveu d'Esquerra, Xavier Pons Domènech, que va reforçar ahir la seva crítica sobre com s'havia planificat i executat la intervenció social durant el desallotjament, segons va dir, a partir de directrius polítiques.
Els republicans, així com la resta de l'oposició, van deixar-ne al marge les professionals de l'àrea que van assistir a l'operatiu. Va reprovar que el govern municipal no hagi fet un mínim d'exercici d'autocrítica i que a dia d'avui encara no se li hagin tornat les trucades i missatges que va enviar Llamazares i el grup de portaveus. Segons Pons Domènech, la solució a la problemàtica que ha evidenciat la Bruna només es resoldrà amb una estratègia conjunta i acordada, que diu dista molt del punt en què es troba ara la política local.
A través de directament, a través de WhatsApp, demanant informació el dia del primer incendi de l'hostal La Gaviota, vaig aprofitar per recordar, ens vam posar a disposició a la Junta de Seguretat Local i ho faig ara una altra vegada. I una vegada més, vostès al·ludeixen i menteixen en els mitjans dient que estan sols. Home, jo és que de veritat, jo és que no sé com arribar ja també doncs, a tergiversar doncs, aquestes manipulacions o mentides, diguem-los-hi com vulguin, per fer arribar la veritat a la gent de Calella.
L'alcaldessa va aprofitar el tancament de la ronda d'intervenció responent les paraules de Pons Domènech acusant l'executiu de mentir i a la resta de l'oposició, excepte Ciutadans. Montserrat Candini va dir que havien volgut maquillar amb la moció la reprovació a Llamazares la relliscada inicial a qüestionar qui s'havia donat atenció per part de serveis socials que el govern manté va ser exclusivament tècnica.
Presenten una moció perquè no suporten com va funcionar bé tot el tema de l'operativa de la Bruna. I no ens donaran lliçons sobre si realment hem ajudat o no hem ajudat a la gent, perquè hem ajudat a la gent. Hem ajudat. I certament són les professionals, que eren dues dones, les professionals, les que van decidir el que van decidir. I que va fer el regidor Ramon Llamazares donar ple suport com tot el que es fa. Vergonya els hi tindria que fer de no respectar a tots els professionals. Ple suport total al regidor Ramon Llamazares en circumstàncies dificilíssimes.
L'alcaldessa va lamentar que no tot s'hi val en política i va confirmar novament que el govern s'havia sentit sol en la gestió de la crisi de la Bruna.
Ahir també el ple va aprovar per unanimitat en aquest cas protegir i preservar tot el conjunt del jaciment del Roser a través de la seva declaració de bé cultural d'interès local. Això permetrà incorporar les restes romanes al catàleg del patrimoni cultural català. En total s'ha protegit una zona de més de 45.000 metres quadrats, una zona compresa entre la Riera Capaspre i l'edifici de Can Saleta. Es blinden així les restes que fins ara s'han excavat, però també les que no. Tots els partits de l'art plenari van estar a favor de la mesura, malgrat que alguns partits van mostrar reticències amb el projecte de construcció, que amb la declaració aprovada s'haurà de fer sota uns criteris tècnics d'arqueòlegs i arquitectes tutelats per Generalitat i Ajuntament.
El tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea de territori, Marbuc, assegurava ahir que els primers plànols que han sortit a la llum i que contemplen una cinquantena de pilars sobre el solar són provisionals i que en cap cas ni Generalitat ni tampoc Ajuntament permetran una construcció que malmeti les restes.
El nostre objectiu, o l'objectiu d'aquesta excavació, era doncs, intentar descobrir el màxim de restes possibles, per això s'ha fet tota aquesta extensió. Per què? Doncs perquè està previst que hi vagin uns pilars i l'objectiu principal és que aquests pilars no malmetin cap resta arqueològica. Qui ho supervisa, això? Doncs els arqueòlegs, evidentment, són els que supervisen que no es faci doncs, cap alteració de les restes. La Generalitat de Catalunya també està a sobre, i nosaltres mateixos amb els serveis tècnics. Tal com deia el regidor Tejada, nosaltres tenim, bueno, s'ha adjuntat un plànol, aquest plànol és totalment provisional perquè, doncs, evidentment, es veu que hi ha columnes doncs, que afecten de ple qualsevol mur i vostès, doncs, com els hi heu d'explicar, entendran doncs, que això no, nosaltres no ho acceptarem, però és que, a més, tampoc ho acceptaria la Generalitat de Catalunya.
De fet, tota l'oposició va votar a favor de la declaració de Becil per protegir les restes i garantir-ne la seva preservació. Des de Ciutadans, el seu vot favorable el va donar per la rellevància patrimonial que tenen. Guillermo Gómez és el seu regidor.
Te votaremos a favor y es por nada más porque hay que darle, es importante darle protección a las ruinas encontradas y a las posibles apariciones por las protecciones futuras en el entorno del hospital. Y nuestro voto será favorable.
Per part de la CUP, malgrat donar el seu vot favorable, van reiterar que la seva ferma oposició al projecte de construcció del supermercat. La regidora Núria Freixa es va exposar que l'Ajuntament encara és a temps de fer una permuta de terrenys i demostrar que els interessos privats no prevalen per sobre dels públics.
Dir que una vegada més que l'EIA han prevalgut els interessos privats per sobre dels públics, per sobre l'interès general de la població. Seguirem insistint, sempre ho hem dit, en això de demanar a l'equip de govern que treballi mitjançant un pla de permuta perquè el supermercat no es construeixi sobre d'aquestes ruïnes. Creiem que encara estem a temps, que hi ha un pla estratègic, que dia a dia es van descobrint noves coses, que les dificultats arqueològiques, tècniques que van sortint són brutals i sabem o podem intuir que hi hauria un canvi molt, molt, molt positiu per Calella si no hi hagués aquest projecte a sobre.
Des dels comuns van mostrar la seva preocupació per com es farà la construcció i les possibles modificacions que pugui ocasionar el jaciment. Sebastián Tejada va assegurar que de moment no podien posicionar-se sobre com es farà l'actuació perquè encara estan pendent dels documents que van sol·licitar fa setmanes al consistori.
S'alegrem que es faci la protecció, com n'hem dit, i seguint la nostra obligació, la nostra convicció, estarem atents a que qualsevol intervenció que pugui afectar el jaciment i el seu entorn, seguirem i el valorarem i, si cal, actuarem en l'àmbit reglamentari. A banda d'això, com li he dit, és tema d'espera de la documentació que fa bastants setmanes que vam demanar i quan la tinguem valorarem i farem els comentaris que calgui fer. I, en definitiva, si cal intervenir en l'àmbit més formal, ho farem.
Finalment, Esquerra, que també va donar el seu vot favorable, va celebrar que, després de mantenir diverses reunions amb experts, tot el procés s'estigui fent convenientment bé. El seu portaveu, Xavier Pons Domènech, va indicar que cal continuar per aquest camí i fer el mateix amb la museïtzació del jaciment. Una museïtzació que, segons els republicans, podrà situar Calella com a un referent a nivell comarcal i també nacional.
Tot el que vam contrastar en aquella reunió va quedar palès que s'estaven fent les coses bé i així també ho vam traslladar a l'equip de govern. Per tant, el que sí que ens preocupa, per una banda, tal com he dit, és aquesta conservació de les ruïnes. Queda molt clarament dit per als tècnics que passa perquè sigui coberta i després, a posterior, una vegada s'hagi fet ja la memòria, que sabem que tenen aquests 2 anys per fer la memòria global del projecte, aquesta museïtzació, poder demanar aquestes subvencions i que quedi aquesta museïtzació el més digna possible.
Justament avui, des de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana, han entrat una instància a la Generalitat per sol·licitar la moratòria de les obres que afectin a qualsevol part del jaciment fins que entri en vigor la declaració de bé civil. El portaveu de la Plataforma, Joan Jué, ha reiterat que l'aprovació de la declaració de bé d'interès local hauria d'obligar a refer tot el projecte arquitectònic.
Divuit minuts per sobre de la una del migdia, seguim amb altres temes d'actualitat. Des d'aquest dilluns, l'Hospital de Calella ha registrat 3 nous ingressos de pacients positius per coronavirus i ha donat 4 altes. Amb la darrera actualització de les dades Covid, al centre ara mateix hi ha un total de 5 persones ateses, deixant la corba d'ingressos en una situació d'estabilitat. No s'ha produït tampoc cap defunció. Aquest mateix dimarts, la corporació també ha donat l'alta als darrers pacients positius que quedaven a l'Hospital de Blanes. A dia d'avui, en aquest centre no hi queda cap pacient i tampoc no hi ha cap professional de cap dels centres de l'organisme que estigui en aïllament.
Pel que fa a les dades epidemiològiques, mostren un repunt a Calella. El risc de rebrot local se situa en els 174,18 punts en un nivell alt i la taxa de reproducció en el 2,21. Això vol dir que està en fase expansiva. En els últims 7 dies s'han diagnosticat 11 casos positius per coronavirus, que deixa l'acumulat dels darrers 15 dies en 15. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants és de 78,66.
La 8a edició de la Marxa de Polseres Candel es tornarà a celebrar de manera telemàtica. L'any passat, aquesta entitat que lluita contra el càncer infantil ja va organitzar l'esdeveniment de manera virtual i tornen aquest any apostant per aquest format, que va ser tot un èxit. Aquesta 8a edició, que es farà diumenge, s'hi podrà participar des de qualsevol punt del món fent una donació voluntària per ajudar a finançar els projectes que impulsen. Les inscripcions es poden fer al web marxapolserescandela.org i sortir diumenge a fer esport en la modalitat que cadascú vulgui.
Jo em moc per les polseres candeles, és el lema d'aquesta edició. Malgrat no poder-se fer presencialment, els organitzadors demanen fer-se una fotografia amb el dorsal i penjar-se a les xarxes socials. Neves Tejeda forma part de l'organització.
Necessitem l'ajuda de tots, per això animem, ja tenim algunes inscripcions fetes des de Calella, però animem a tots els calellens i calellenques que sempre ens han demostrat la seva solidaritat i que col·laboren amb tantes fundacions i associacions, no? Que caminin, que pugin a les torretes, que pugin al far i que ens ajudin, que caminin pel càncer infantil.
Tejeda, que ha fet aquesta crida a tots els veïns i veïnes de Calella perquè s'assumin a la iniciativa fent una aportació encara que sigui simbòlica, però sobretot donant veu a la seva lluita.
Des de l'Associació Polseres Candela financem 7 línies de recerca, 6 d'elles a Sant Joan de Déu, que és on vam néixer, i una d'elles al Vall d'Hebron. I necessitem recursos per poder continuar finançant-les. Són línies que es financien exclusivament amb donacions privades, donacions com les que li arriben com amb des d'associacions i fundacions com la nostra, i necessitem l'ajuda de tota la societat per poder continuar.
L'any passat, amb el format virtual, van aconseguir que la marxa tingués un abast mundial amb participants de Nova York. El preu de la inscripció és a partir dels 5 euros i tots els beneficis aniran destinats a programes de recerca i investigació per lluitar contra el càncer infantil.
Altres notícies. A comarca, una víctima mortal més a les carreteres del Maresme. Accident aquest matí al punt quilomètric 685 de la carretera nacional 2. Això ha passat al terme municipal de Tordera. Es tracta del tram, un tram que està en obra. Segons els Mossos, l'avís l'haurien rebut pocs minuts abans de les 7 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, s'hauria produït la sortida de via del turisme, que ha donat voltes de campana i, com a conseqüència d'això, ha mort la conductora del vehicle. Es tracta d'una veïna de Sant Hilari Sacalm, de només 32 anys. Arran del sinistre s'han activat diverses patrulles dels Mossos, també dotacions de bombers i dues unitats del SEM. Segons informa Trànsit, amb aquesta víctima ja són 47 les persones que han mort en accidents de trànsit durant aquest 2021. I l'Ajuntament de Tordera, que ha encarregat un estudi sobre la inundabilitat del municipi, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Rural, que vol conèixer l'actual estat dels torrents del terme municipal després del Glòria. Segons el consistori tordarenc, l'estudi també ha de servir per reconèixer amb més precisió els trams que poden patir afectacions pel canvi climàtic. Aquest estudi s'ha encarregat a la Diputació. Redactar els documents que permetin prendre decisions sobre les actuacions que cal dur a terme per millorar, regenerar o restaurar els cursos fluvials, els marges dels rius, torrents i rieres en sòl urbà, amb un tractament que diuen ha de ser sostenible i econòmic. I com cada divendres, crònica esportiva, però no només per parlar dels partits que afronten els equips locals aquest cap de setmana.
El club de futbol Calella situa només 2 punts del líder. Els calellencs han guanyat 2-0 al Masnou Atlètic. Els gols han arribat cap al final de cada part, cosa que ha fet patir el públic. El primer ha estat obra de Jade en el minut 45. La tranquil·litat no ha arribat fins al minut 93, quan Manu Llamas ha aconseguit el segon i definitiu gol. Destacar que el públic ha tornat a respondre una vegada més i ha ajudat a l'equip a superar els minuts complicats que ha tingut el partit. Amb aquesta victòria, els calellencs es posen junt amb el Sant Vicentí a 2 punts del líder, a Llavaneres. Aquesta setmana s'ha fet oficial que del grup on juga el Calella només pujarà a segona catalana el primer classificat. El proper diumenge, els de FD Saratxo tornaran a jugar a Calella i ho faran contra la Llàntia, diumenge, com dèiem, a les 12 del migdia. I pel que fa al waterpolo, seguint amb l'agenda esportiva, la Fundació Creu Groga de Calella jugarà el dissabte a 1:15 del migdia a Calella, enfront de l'Anglès. I per acabar, destacar que l'Unió Esportiva Handbol Calella tenia previst jugar el seu partit enfront del Sant Cugat el diumenge a 6:45 de la tarda, partit que havia d'haver estat retransmès per Ràdio Calella Televisió, però aquest partit ha quedat suspès, ja que l'equip del Sant Cugat, algun que altre jugador, té problemes amb el Covid.
Aquest cap de setmana, Calella retorna al seu passat renaixentista. I ho fa amb una nova edició de la Fira, que aquest any programa tallers, activitats lúdiques pels infants, activitats totes elles gratuïtes, però també la parada de productes d'artesania i gastronomia a la plaça de l'Església.
La Fira Renaixentista ha esponjat algunes de les activitats al llarg de tota la setmana, bàsicament els tallers de cuina, macramé i altres elements decoratius. Aquesta tarda es faran les corones de flors a l'espai Vancells Floristes i de mòbils decoratius al local de l'Associació Calella Artesana. Per a tots dos, cal inscripció prèvia. S'ha d'enviar un correu electrònic a info@firadecalella.cat. Demà dissabte es faran tallers de pintura al vitrall i de bordats a mà. A més, a la zona lúdica de la plaça de l'Església i les parades de la plaça de l'Església, demà diumenge hi haurà la cercavila renaixentista del grup de música antiga i popular Introveritas, que busca interacció amb el públic i a qui convida a ballar danses improvisades. I l'espectacle Catapulten d'animació itinerària i humor per a tots els públics.
Una altra de les activitats destacades de la programació són les rutes guiades per la Calella del Renaixement, unes rutes que recorren tota la ciutat, descobrint indrets, carrers, places i cases reconegudes de l'època.
Per exemple, Can Mercadal, Can Galceran, l'antiga casa dels Rogers, Can Salvador, la capella de Sant Quirze o les cases renaixentistes del carrer Batlle. Es faran a 10:45, 11:15 i 12:15 amb sortides des de l'Ajuntament de Calella. També cal inscripció prèvia perquè les places són limitades.
I de la programació en destaquem també l'exposició sobre Margarida Flaquer de Vall, una dona calellenca que va ser avançada, molt avançada al seu temps, era la pubilla de Can Flaquer, i es va posar al capdavant de l'activitat comercial de la seva família, deixant una empremta significativa en la història local que encara perdura.
Margarida Flaquer de Vall va signar la documentació de venda dels terrenys on el comú de la vila va construir l'antic hospital de pobres i pelegrins, on en els quals es va aixecar la Torre de Mar per protegir la població dels atacs dels pirates. L'historiador calellenc Jesús Rodríguez explica que va ser una dona realment valenta.
A mitjans del segle XVI va ser capaç de generar tot un volum de documentació enorme, és a dir, parlem de desenes de pergamins al seu voltant. És una dona realment absolutament singular, no? Això és la seva primera característica. La segona és que, a part de la seva activitat com a cap d'una família extensa, les famílies troncals catalanes, però a més va tenir dos intervencions molt importants que han deixat una petjada, una desapareguda, una altra no, a la història de Calella. La primera, ella va ser la que va cedir el terreny en un acte formal per construir una torre de defensa a la platja contra les incursions piràtiques, cap a on està a dia d'avui el pas soterrani sota les vies, allà. Segona actuació molt important, és una de les principals, va cedir el terreny per la construcció de l'hospital, dit d'una altra manera, el trosset que resta del vell hospital, això està fet sobre una terra cedida per Margarida Flaquer de Vall.
L'exposició de l'Arxiu Històric Municipal es podrà veure descarregant-se el codi QR que hi haurà a la façana de la Biblioteca Can Salvador de la plaça.
I aquest diumenge tornarà a sonar i a ballar-se al Pati de l'Os. és el record de Calella, que ens situa en aquesta 93a edició de la Plec amb un programa normal per dissabte i diumenge i amb la possibilitat també de ballar en rotllana agafats de la mà només amb persones de la mateixa bombolla de convivència, un màxim de 12 per rotllana.
L'agrupació sardanista de Calella recupera aquest any la seva cita estrella, ho és també del calendari sardanista català amb el programa de vigília de la Plec al passeig Manuel Puigverd. A les 6 de la tarda, concerts de sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i a les 9 del vespre, doble audició afegint-hi la Cobla Montgrins. Diumenge, el dia clau, el Pati de l'Os tornarà a acollir les cobles i les colles per celebrar la Plec amb la principal de Llobregat, els Montgrins, la principal de la Bisbal i la Marinada. El programa del matí arrencarà a les 10 amb la sardana Encara me'n queden, de Josep Serra, i acabarà amb Festa d'estiu, d'Oliver Marquès. Després de la pausa per dinar, a la tarda, la principal de la Bisbal tocarà l'Empordanet, de Ricard Viladeseu. El programa inclou l'Udol de la Llopa, de Cesc Coromines, i la Llopa de Calella, de Jordi Feliu, totes dues dedicades al centenari de la bèstia que és símbol de la ciutat. Hi haurà la sardana Randonada, de Jordi Molina, dedicada als 70 anys de l'agrupació sardanista de Calella. I no hi faltarà la que escoltem, Record de Calella, de Vicenç Bou.
L'organització preveu l'assistència d'un màxim de 1.000 persones que podran ballar, com dèiem, amb el seu grup Bombolla. De com a molt 12 persones, totes hauran de portar la mascareta posada.
I hauran de registrar-se, tal com ha explicat la presidenta de l'agrupació sardanista, Caral Pedemonte.
Un protocol de ball que fa que ens haguem de registrar prèviament tots els assistents a la Plec. Des d'aquí ja dic que per registrar-se cal enviar un correu a calellasardanista@gmail.com i que s'ha de ballar amb el grup Bombolla amb el qual t'inscrius, que és un màxim de 12 persones. També s'ha de dir, perquè hem rebut consultes sobre aquest tema, que les persones que s'apunten individualment o en grups petits de 2 o 3 persones podran formar el seu propi grup Bombolla el dia de la Plec in situ, no? Perquè no tothom té la seva colla formada i això es podrà fer allà, no? Recordem que el grup Bombolla només és per evitar confinaments preventius.
Al Pati de l'Ús també hi haurà servei de bar i menjar. En cas de pluja, la Plec es traslladarà a la fàbrica Llobet Guri, que ara ja té la sala polivalent alliberada.
Ràdio Calella Televisió farà una programació especial de la jornada de diumenge de la Plec, que es podrà seguir pel 107.9 de la FM a partir de les 10 del matí, també a través de les plataformes socials i el directe a través del canal de YouTube.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs, acabarem l'informatiu de divendres amb la previsió meteorològica de Quim Serra per tot aquest cap de setmana amb tantes coses interessants i totes elles a l'aire lliure. Bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de moment de les properes hores ha de continuar com en els últims dies, amb alguns núvols però res de pluges. Temps aquest matí sobretot una mica més variable. Aquesta tarda més sol, núvols prims, temperatures que aquesta passada han pujat a bona part del Maresme, a excepció de la conca de la Tordera on han baixat una miqueta, i les màximes doncs, també baixaran lleugerament, tot i que seran molt semblants a les d'ahir. Demà dissabte, 3/4 del mateix, alguns núvols, sempre poc importants, primets, poca cosa, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge sembla que augmentaria una mica la inestabilitat, amb risc de ruixats irregulars, algun xàfec fins i tot, al llarg del matí fins al migdia. Després, durant la tarda, entrarà vent del sud-oest, moderat, s'aclarirà el cel, les temperatures tiraran cap amunt, amb algunes màximes que de cara a diumenge doncs, fàcilment poden arribar als 26 o 27 graus cap a l'interior de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i bancs. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:34, posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres 4 de juny. Naomi Esteve, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Fins la setmana que ve.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornem dilluns puntuals a la 1 amb més notícies. Recordeu que podreu seguir aquest diumenge de ple a través de la nostra emissora de ràdio Calella Televisió, al 107.9 de la FM, i també a través del web i xarxes socials. Bona pleca a tothom i fins dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.